Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. L'Ajuntament subvenciona la contractació d'aturats i ajuda a obrir nous negocis a Lloret. Després de la prova pilot de l'any passat, el Departament de Promoció Econòmica i Comerç ha engegat una línia de subvencions per fomentar, d'una banda, la contractació de persones aturades i, de l'altra, l'obertura de nous establiments a Lloret de Mar durant aquest any 2018. En el primer cas, se subvencionarà la meitat de les quotes de la Seguretat Social de les empreses que contractin persones de Lloret en situació d'atur. La quantitat màxima seran 300 euros al mes. En el segon cas, se subvencionen fins a 600 euros en concepte de les taxes d'obertura del nou establiment comercial o de serveis. De tot plegat en parlarem d'aquí una estona amb el regidor de Comerç, Cristian Fernández. Bon dia i bona hora a tothom. Avui és dimecres i som a 7 de març. Al bell mig de la setmana tenim moltes coses per explicar-vos. Josep, quines són? Bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs que avui comença a Berlín la Fira ITB, una de les grans cites turístiques de la temporada on Lloret hi és present. En parlarem amb Elisabet Kigan, que avui es troba a la capital alemanya. D'aquest certamen i dels altres, que hi ha aquest mes de març, els comentarem, ens ho explicarà la mateixa directora de Lloret Turisme. També sabrem detalls del taller d'empoderament de les dones que Joana Coll du a terme aquesta tarda a la Casa de la Cultura amb totes les places pràcticament plenes. Després, el mateix equipament s'oferirà una xerrada sobre els habitatges d'ús turístic. L'organitza Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa, amb la qual inicia una campanya informativa sobre aquest tipus d'allotjament. Entrevistarem un dels ponents, Daniel Pardo. I acabarem detallant també totes les propostes que trobem des de demà i fins diumenge al teatre, centrades en les dones, a motiu del dia 8 de març. En parlarem amb una dona, la directora del teatre, Amaranta Givert.
Avui tenim portes obertes a 3 centres escolars i també ho apuntarem durant el programa. I comunicar-vos que des de la funerària Sant Romà ens informen de la defunció de Dolores Bermúdez Reina a l'edat de 91 anys. L'enterren avui a les 11 del matí a la parròquia de Sant Romà. I dit això, comencem el Bon Dia, Bona Hora amb Rosa Giral a la producció i Josep Altafulla i Maria Joan Comartí posant-hi veu.
Bon dia, bona hora.
I qui també sempre posa veu a aquesta hora és en Miquel Bernis per donar-nos tots els detalls de la informació del temps. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí fa més fred que ahir i, de fet, ens despertem, tot i que amb clarianes, també amb alguns intervals de núvols i nuvolades imponents mirant cap a mar. De fet, està descarregant una tempesta bastant imponent, bastant important sobre el mar, que no ha de fer via cap a la costa, però que sí que ens mostra la inestabilitat que hi ha en aquests moments i que es pot manifestar també en forma d'altres nuvolades al llarg d'aquestes pròximes hores. Per tant, temps insegur a les comarques de Girona, tant en sectors de l'Empordà com de la Selva, al llarg d'aquesta jornada d'avui. Al matí, ruixats més probables en punts de la costa i, en canvi, a la tarda, més probables cap a sectors interiors, de la Garrotxa, a punts del Ripollès o l'Alt Empordà, fins i tot. En tot cas, sempre precipitacions de poca estona i, això sí, que podrien ser intenses en el moment que apareguin. De cara als dies vinents, ara esperem el pas d'un front que portarà més núvols, però que, en canvi, només deixarà algunes gotes cap a comarques de l'oest i del sud de Catalunya. Per tant, matí amb bastants núvols, bastant tapat a la selva marítima, però, en canvi, tarda amb algunes clarianes. El vent de Garbí reapareixerà altre cop a la tarda i es reforçarà una mica aquest dijous. També serà un dels protagonistes, de fet, del cap de setmana. Dissabte i diumenge esperem que, de fet, el Garbí arribi a bufar amb cops de més de 50 km per hora tant dissabte com diumenge. I això farà que arribi aire més càlid i que les temperatures dissabte fins i tot arribin puntualment fins als 20 graus. Per tant, ambient més suau, especialment de nit, de cara als pròxims dies i sobretot en l'inici del cap de setmana. Després les temperatures tornarien a lloc ràpidament entre diumenge i l'inici de la setmana que ve. I pel que fa a l'estat del cel, el que esperem és que vagin passant més sistemes frontals, però la borrasca més important, la que arribarà dissabte, tot fa pensar que sobretot afectarà comarques de l'oest i punts del Pirineu i que, per tant, especialment a les comarques de Girona, hi passarà molt de puntetes i com a molt amb alguns intervals de núvols o algun ruixat molt aïllat i molt puntual. Per tant, cap de setmana mitja nuvolat, però les precipitacions es concentraran bàsicament a l'oest de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Aquí hem tingut una tempesta important aquesta passada nit. Ara mateix, si ens fixem en el que diuen els termòmetres, a la caserna de la policia local tenen 6 graus, 93% d'humitat, i això fa que la sensació tèrmica sigui de 3 graus. Aquí al carrer Sant Pere, com sempre, la temperatura més elevada, 10 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs fem un cop d'ull a les portades i comencem, com sempre, amb els diaris de proximitat. En el cas del Punt, hi llegim, amb titular destacat, contrarrellotge. El president del Parlament convoca el ple per investir Sánchez dilluns dia 12. Junts per Catalunya i Esquerra presenten a la CUP un nou document per intentar sumar els anticapitalistes. Sánchez demana al jutge Llarena que el deixi en llibertat per ser investit. De fet, això és el que destaca el diari de Girona, que diu que Jordi Sánchez reclama sortir de la presó per ser investit president el 12 de març. El CNI català tenia mòbils encriptats per fins a 500 alts càrrecs, diu també el diari de Girona. Pel que fa al Punt, afegeix que empresaris de Parla Alemanya renyen el rei. I a la imatge s'hi veu el president del Cercle de Directius de Parla Alemanya, Albert Peters, al micròfon ahir amb Roger Torrent al Círculo Equestre. Més notícies compartides. La vaga feminista del 8M agafa embranzida. Al matí a Girona es farà una manifestació des del Trueta fins a la plaça del Vi i una cadena de dones fins a la plaça de Sant Domènec. Començarà també una vaga de 5 dies de les dones de la neteja, que són entre 15.000 i 18.000 a la demarcació de Girona. I també ho comparteixen els dos diaris que el Festival del Circ planteja més funcions. De fet, el que podria allargar-se, podria allargar els dies d'estada l'any vinent. La primera edició a Girona ha estat tot un èxit i ha deixat a la ciutat 1,4 milions d'euros. I pel que fa al Punt, també llegim que les cames amputades a Dalí per l'ADN tornen de Madrid. Ara falta el permís per reimplantar les parts del cos momificat del geni. Els canvis en el projecte retarden el nou Bulli a Cala Montjoi. Li falta una llicència per obres a l'exterior. Això és el que diu el diari El Punt, mentre que el diari de Girona, a banda dels titulars ja comentats, en té dos de destacats. Un és que hi ha passatgers de 8 països que valoren l'aeroport gironí com el millor d'Espanya. Les instal·lacions de Vilobí i Santiago són les més ben puntuades i estan entre les millors del món en una enquesta realitzada per l'OCU. El xoc de 4 camions col·lapsa la frontera. Durant tota la tarda es van registrar cues quilomètriques a l'AP7 i a l'N2. I s'hi veuen algunes d'aquestes cues a la imatge que il·lustra aquest titular. També llegim una declaració de Pablo Machín que diu que se sent afalagat per l'interès del Girona a renovar-lo més enllà del 2019. I en bateria de titulars llegim que el govern francès es desentén del tram d'alta velocitat entre Perpinyà i Montpeller. Tallen dos dies l'entrada a Girona pel Trueta per talar arbres. A Caldes confirmen els 35 anys de presó pel crim de l'expolicia i a Figueres descobreixen més de 3.400 plantes de marihuana.
La resta de titulars de la jornada a la premsa escrita són els següents. El País titula la seva portada Santi Vila 2 punts, hem de ser honestos, 2018 ha de ser l'any de rectificar. El periòdico obre avui amb dones dempeus. El diari La Razón, Interior planteja canviar la llei per controlar més els Mossos. El diari Ara, Hisenda apunta a mitjans, entitats i periodistes. L'ABC, els empresaris alemanys esbronquen l'independentisme. El Mundo, Sánchez es radicalitza, Pedro Sánchez, i decideix trencar en solitari el pacte educatiu. Finalment, La Vanguardia obre avui amb Hisenda investiga pagaments del govern a afins al procés.
I en torn al 8 de març anem coneixent dades aquests dies. Per exemple, que les dones jubilades cobren un 40% menys de pensió que els homes.
Segons un estudi de Comissions Obreres, la bretxa en les pensions persistirà per la precarietat laboral femenina.
Una de cada 5 dones al món forçada a casar-se abans dels 18 anys.
Els matrimonis infantils baixen a l'Índia i pugen a l'Àfrica subsahariana, segons l'UNICEF.
En un altre ordre de qüestions, Uber tornarà a funcionar a Barcelona.
Serà 3 anys després a marxar per les denúncies dels taxistes de competència deslleial. La companyia admet que no va fer les coses bé la primera vegada i ara pretén funcionar amb un altre sistema més convencional.
Consumidors i supermercats demanen ous de gallines felices.
La patronal avícola catalana demana temps per adaptar-se i amortitzar les inversions fetes en l'última reforma de la Unió Europea.
Més notícies. Troben a Austràlia una ampolla amb un missatge llançada al mar fa 132 anys.
Formava part d'un programa de recerca alemany per conèixer els corrents oceànics.
Jeff Bezos desbanca a Bill Gates com la persona més rica del món.
L'espanyol Amancio Ortega baixa de la quarta posició a la sisena.
També és notícia que 3 mallorquines i una cordobesa han mort en un accident de trànsit a Florida.
El cop que per darrere d'un camió va empènyer el seu cotxe al carril contrari on va xocar amb una autocaravana i un arbre.
I en esports, la versió més innocent del Paris Saint-Germain regala el bitllet pels quarts de final de la Champions al Real Madrid amb un resultat de 1-2.
Un gol de Cristiano Ronaldo i un de Casemiro a la segona part han enfonsat el conjunt francès, que, a més, ha hagut de jugar mitja hora amb 10 jugadors per l'expulsió de Verratti.
Són les 8 i 11.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Hi ha qui té un cotxe o dos. Hi ha qui té un cotxe i una moto. O cotxe, moto i bici. O cotxe i bici. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC vindrem a ajudar-te sigui quin sigui el vehicle que condueixis. I si la contractes ara, tindràs un 30% de descompte. No ho dubtis. Si necessites una assegurança d'auto, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
Des de 1953, a la platja de Fanals hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Faci l'aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Telèfon 972 36 93 42.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidregas 171, al lado del CAP del Río. Taller Informático, tu informático de confianza. Se necesita técnico informático para incorporación inmediata. Contactar por email a info@tallerinformatico.com o al 972 36 61 27.
A Mi Electro de Gisa Lloret estem de rebaixes, però no qualsevol rebaixes, sinó les rebaixes en electrodomèstics d'alta eficiència energètica per estalviar llum. Rentadores de qualificació A3+, Smart TV, neveres Combi, forns, vitroceràmiques i plaques d'inducció i també telefonia mòbil. Són les rebaixes. Les rebaixes de Mi Electro de Gisa Lloret sense competència. A més, si vols, pots finançar les teves compres en 20 mesos sense interessos i sense entrades. A Mi Electro de Gisa Lloret, al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la biblioteca.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3 364328. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Aquest dijous de 9 a 10 del matí no et perdis la tertúlia ciutadana dedicada al dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Una edició especial de la tertúlia ciutadana sobre la dona amb Rosa Giral.
8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora.
No te la perdis.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minut passa d'un quart de nou del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Benvinguts a la ràdio de Lloret de Mar. Després de la prova pilot de l'any passat, l'Ajuntament, en concret el Departament de Promoció Econòmica i Comerç, ha engegat una línia de subvencions per fomentar, d'una banda, la contractació de persones aturades i, de l'altra, l'obertura de nous establiments a Lloret de Mar durant aquest any 2018.
En el primer cas, es subvencionarà la meitat de les quotes de la Seguretat Social de les empreses que contractin persones de Lloret en situació d'atur. La quantitat màxima seran 300 euros al mes.
En el segon cas, se subvencionen fins a 600 euros en concepte de les taxes d'obertura del nou establiment comercial o de serveis.
Trobareu més informació al web seu.lloret.cat. Les sol·licituds s'han de presentar durant la primera quinzena de setembre a l'OIAC, a la planta baixa de l'Ajuntament.
Ampliem la informació amb el regidor de Comerç, Cristian Fernández, a qui tenim el telèfon. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per què s'impulsen aquestes línies de subvencions?
Doncs bé, com heu dit abans, l'any passat vam fer una prova pilot per veure quina resposta tenia aquesta iniciativa que mai s'havia fet des de l'Ajuntament, aquesta línia de subvencions. I la idea és continuar en el sentit de fer el mateix, d'estar al costat de tothom que tingui la idea d'obrir un nou establiment comercial. Evidentment no ens agrada a tots veure les persones tancades i la nostra intenció és fomentar aquesta activitat, però també evidentment ens fixem no sols en els autònoms, sinó també evidentment els que estan a situació d'atur i sobretot d'atur quan és temporada baixa o mitja baixa. Aquesta línia de subvencions que cobreix específicament des del 1 de març fins al 30 de juny, i entenem que són uns mesos en els que evidentment podem ajudar a fomentar aquesta contractació i també en l'apertura de nous establiments comercials. Només una puntualització, abans heu comentat que són per gent de Lloret, i puntualitzar que són els que estiguin empadronats a Lloret i apuntats al servei d'ocupació municipal.
D'acord, doncs ho puntualitzem. I què cal fer per sol·licitar aquestes subvencions o com funciona?
A dia d'avui, doncs evidentment tot el que necessita informació es poden adreçar a l'Ajuntament, al Departament de Comerç, també hem fet una difusió a nivell de xarxes, de web d'Ajuntament, amb vosaltres també en aquesta col·laboració. I només a tindre en compte que de l'1 al 15 de setembre, un cop finalitzi diguem, l'ajuda, sobretot en el tema de contractació, adreçar-se a l'Ajuntament, on amb les bases que s'han publicat, doncs, en tots els requisits que demanem en matèria de, documentació, i bé, doncs, complir aquests requisits, que, home, entenem que pot ser una gran ajuda, perquè si fem comptes, evidentment, el fet de contractar una persona, doncs, a l'atur, complir tots els requisits, doncs, pot ser una ajuda pràcticament de fins al màxim de 1.200 euros per persona, o els 600 euros com a màxim, en concepte de taxes municipals. Entenem que és una molt bona oportunitat, i que també recordar que no entra en conflicte amb altres tipus de subvencions, ja siguin des del Consell Comarcal o des de Generalitat.
Disculpi, és que no he acabat d'entendre. De l'1 al 15 de setembre, què s'ha de fer?
Perdó, de l'1 al 15 de setembre és el temps que donem per presentar les sol·licituds. Evidentment, ho tornarem a un altre cop per recordar a tothom.
Per tant, és una cosa que no és imminent d'ara, sinó que al setembre es faran les sol·licituds i serà de cara a finals d'any, diguéssim.
Correcte. El que sí que creiem oportú, evidentment, és recordar que des del dia 1 de març fins al 30 de juny ja estan en període subvencionable. Així que entenem que tothom que vulgui contractar alguna persona en situació d'atur, doncs és moment per fer-ho, perquè ja poden gaudir d'aquesta subvenció, i quan sigui a partir de l'1 de setembre, doncs ja hi podran presentar tots els documents que els hi requerim. Però tothom que vulgui fer una nova activitat comercial, aixecar la persiana del seu comerç nou o contractar, ho poden fer des de ja per poder gaudir d'aquesta subvenció.
La subvenció, però, s'atorgarà a partir del 15 de setembre.
Exacte. Hem de passar, evidentment, una comprovació de tota la documentació que demanem en les bases, i en funció d'això, doncs, s'otorgarà les subvencions abans del 31 de desembre, que així va ser, doncs, a la primera edició.
Hi ha un límit de persones, o tothom que ho sol·liciti i compleixi els requisits podrà rebre aquestes subvencions?
Aquesta línia de subvencions està quantificada en 25.000 euros, i evidentment, doncs, hi ha una partida pressupostària, i evidentment hi ha un límit. El que sí que, evidentment, doncs, volem, doncs, avisar tothom que estigui a la UAIC. Ja ho farem un altre cop quan estiguem arribant a les dades de presentació de documentació, però que ho tinguin en compte per aquesta vegada, doncs, que ja poden optar en aquestes subvencions.
Doncs recollim tota aquesta informació, i en tot cas, per ampliar la informació, per resoldre dubtes, al Departament de Promoció Econòmica i Comerç.
Sí, perfecte. Ja poden anar a l'Ajuntament, als baixos de l'Ajuntament, i allà els informaran de tots els requisits i les bases per presentar les sol·licituds i la documentació que calgui.
En tot cas, és una aposta de l'Ajuntament, perquè es considera interessant poder fomentar tant la contractació de persones de Lloret com l'obertura de nous establiments.
Sí, doncs és l'objectiu fonamental. Evidentment, doncs, no ens agrada que els nostres carrers tinguin les persianes baixades, perquè entenem que no és la imatge que volem donar, i volem ajudar a tothom que pugui o que vulgui, evidentment, doncs, aprendre aquesta aventura en aquesta d'una activitat comercial, i doncs des de l'Ajuntament ajudar en el que es pugui, evidentment, amb aquestes subvencions. Doncs és una ajuda més, però creiem que pot ser que és una bona oportunitat, doncs, per començar, i evidentment també aquells que vulguin, que estiguin a l'atur, doncs home, puguin optar a aquesta ajuda. Ara mateix, doncs, és veritat que la temporada, doncs, que no ha començat la temporada alta, per això evidentment no subvencionem els mesos de juliol i agost, perquè entenem que el que volem fomentar és el màxim temps de contractació possible. I, home, esperem que ens escoltin, i que tot aquell que estigui en situació de contractar gent per la seva activitat comercial, doncs, ens escolti i s'adreci al SOM a buscar les persones, doncs, que requereixi.
Doncs, regidor de Comerç, Cristian Fernández, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora.
8 i 24 del matí, passem de l'àmbit comercial a l'àmbit turístic, perquè aquest mes de març Lloret afronta una intensa activitat promocional. Els representants turístics de la destinació assisteixen a 4 fires diferents que evidencien la varietat de mercats als quals s'adreça Lloret.
El primer certamen turístic és l'EITB de Berlín, que comença aquest dimecres a la capital alemanya, mentre que la setmana que ve es desplaçaran a la MIT de Moscou.
Es tracta de dues de les grans cites ineludibles del calendari promocional, a les quals s'hi suma per primer cop Nàpols, una aposta clara per poder reposicionar Lloret en el mercat italià.
Ja en plena Setmana Santa, els representants de Lloret Turisme aniran fins a Ucraïna, a Kiev, per assistir a una fira on s'hi hi havia anat temps enrere. Totes aquestes accions promocionals tenen lloc cada any pel mes de març, just abans que comenci la temporada turística.
Donem pas a la nostra companya Rosa Giral.
Parlem d'aquesta intensa activitat promocional a les fires amb la gerent de Lloret Turisme. La tenim al telèfon, Eli Quiga. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest mes de març sereu més fora de Lloret que no pas aquí a la vila. 4 fires i a països i indrets ben llunyats i diferents.
Sí, exactament. El mes de març ja acostuma a ser una època promocional molt intensa, però enguany participem a 2 fires més de les que vam participar l'any passat, aquest mes de març.
La primera de totes comença aquest dimecres a Berlín, és la ITB. Per què s'hi va cada any en aquest certamen?
La Fira ITB doncs, és la que ens permet estar en contacte sobretot amb els turoperadors alemanys i amb d'altres agències especialitzades, amb d'altres temes com esportius o de negocis, etc. El mercat alemany a Lloret sempre està entre la tercera i la quarta posició, que normalment la lluita amb el mercat britànic, i per tant amb volum és important. El que ens passa al mercat alemany és que el tant percent de perfil jove és molt elevat. Per tant, continuem picant pedra per veure si podem accedir a la resta de perfils i explicar doncs, la nostra oferta actualitzada a molts altres nivells, no? Com esportiu, familiar, o etc.
La ITB de Berlín és una fira centrada, a veure si ho diem correctament, en temes de màrqueting en línia?
Doncs és de les fires internacionals a les quals assistim, que són generalment Madrid, Moscou, Berlín i Londres, probablement és la que té un programa online més potent, juntament amb Londres. Però sí, el programa online on es presenten totes les tendències en aquest sentit és molt important.
Després de Berlín es va a la MIT de Moscou del 12 al 15 de març. Com dius, és una de les grans cites de tot l'any.
Sí, la MIT de Moscou, per contra, és molt diferent que les altres fires, per molts motius, però sobretot perquè allà no tenim l'oportunitat de parlar amb tot tipus d'agències o agències més petites. És veritat que són 4 o 5 operadors que controlen tot el mercat. Per tant, nosaltres hi anem i és imprescindible que mantinguem aquest contacte en relació a previsions, a continguts, a tot el que els podem oferir a aquests grans turoperadors, però al mercat rus encara li costa una mica viatjar de forma directa o individualment, tot i que va canviant a mesura que passen els anys.
Però en qualsevol cas, el mercat rus continua sent prioritari per Lloret?
El mercat rus és important. El mercat rus no està com estava el 2012-13, degut a la caiguda important del 2014, però experimentem un creixement tant en l'exercici del 16 com el del 17, i és un mercat interessant en molts sentits. Per tant, abans hi ha més nivell de despesa cara, probablement, però és un mercat potent que en volum sempre està ara actualment doncs, al 6è-7è lloc a Lloret de Mar i evidentment hi són presents.
I del 23 al 25 de març, just abans de començar Setmana Santa, Lloret s'estrena a una fira de Nàpols. S'hi va per primera vegada aquí.
Sí, enguany, dins la nostra activitat promocional en fires, que en el global del pressupost de Lloret Turisme no és molt important, però evidentment sí que considerem imprescindible anar puntualment a algunes fires, arrel de la crisi de l'estiu passat, amb la mort d'un jove italià, la veritat que la presència als mitjans de comunicació a Itàlia va ser contundent per part de la marca de Lloret de Mar. I enguany considerem que, com que aquest mercat està creixent molt a Lloret, val la pena que tinguem presència i que ens puguem explicar.
i més endavant, ja en plena Setmana Santa, aneu a Ucraïna, a una fira que es fa a Kiev, que tenim entès que es repeteix per segona vegada, no sé si ho diem correctament.
Sí, exacte. A la fira de Kiev, a la fira d'Ucraïna, hi vam anar, diria que l'any 2012, i repetim enguany perquè després d'una gran crisi a Ucraïna, bueno, en el marc d'un conflicte important amb Rússia, doncs sembla que recuperen, i es recuperen de forma important. El 17 ja vam tenir a Lloret una acció amb JoinUp, que és un dels, bueno, el tour operador actualment més important allà a Ucraïna, i veiem que el mercat, doncs, es revifa en aquest país. Per tant, doncs, reprenem la nostra acció comercial allà, i en aquest cas a través de la fira turística de Kiev.
Doncs, Eli Keegan, esperem que vagi tot plegat molt bé, perquè, com diem, ara estem a principis de mes de març i doncs estareu més fora que no pas a Lloret de Mar aquests dies.
Exacte.
Eli Keegan, moltes gràcies per l'entrevista. Molta sort.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Senyals horaris de 8:45. I seguim el Bon Dia, Bona Hora. Ara ho fem amb la informació meteorològica, amb en Miquel Bernis, que ja el tenim a punt. Miquel, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí fa més fred que ahir i, de fet, ens despertem, tot i que amb clarianes, també amb alguns intervals de núvols i nuvolades imponents mirant cap a mar. De fet, està descarregant una tempesta bastant imponent, bastant important sobre el mar, que no ha de fer via cap a la costa, però que sí que ens mostra la inestabilitat que hi ha en aquests moments i que es pot manifestar també en forma d'altres nuvolades al llarg d'aquestes pròximes hores. Per tant, temps insegur a les comarques de Girona, tant en sectors de l'Empordà com de la Selva, al llarg d'aquesta jornada d'avui. Al matí, ruixats més probables en punts de la costa, i en canvi a la tarda més probables cap a sectors interiors, de la Garrotxa, a punts del Ripollès o l'Alt Empordà fins i tot. En tot cas, sempre precipitacions de poca estona i, això sí, que podrien ser intenses en el moment que apareguin. De cara als dies vinents, ara esperem el pas d'un front que aportarà més núvols, però que en canvi només deixarà algunes gotes cap a comarques de l'oest i del sud de Catalunya. Per tant, matí amb bastants núvols, bastant tapat a la selva marítima, però en canvi tarda amb algunes clarianes. El vent de Garbí reapareixerà altre cop a la tarda i es reforçarà una mica aquest dijous. També serà un dels protagonistes, de fet, del cap de setmana. Dissabte i diumenge esperem que, de fet, el Garbí arribi a bufar amb cops de més de 50 km per hora tant dissabte com diumenge. I això farà que arribi aire més càlid i que les temperatures dissabte fins i tot arribin puntualment fins als 20 graus. Per tant, ambient més suau, especialment de nit, de cara als pròxims dies i sobretot en l'inici del cap de setmana. Després les temperatures tornarien a lloc ràpidament entre diumenge i l'inici de la setmana que ve. I pel que fa a l'estat del cel, el que esperem és que vagin passant més sistemes frontals, però la borrasca més important, la que arribarà dissabte, tot fa pensar que sobretot afectarà comarques de l'oest i punts del Pirineu i que, per tant, especialment a les comarques de Girona hi passarà molt de puntetes i com a molt amb alguns intervals de núvols o algun ruixat molt aïllat i molt puntual. Per tant, cap de setmana mitja núvola, però les precipitacions es concentraran bàsicament a l'oest de Catalunya.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix ens fixem en les temperatures aquí a Lloret i d'una banda tenim 7 graus a l'Estació Meteorològica de Protecció Civil amb el 92% d'humitat, 4 graus de temperatura de sensació tèrmica. Això és allà al Rieral, perquè aquí al centre, al carrer Sant Pere, als estudis de la ràdio tenim 10 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui, dimecres 7 de març, el diari de Girona obre amb una bona notícia i és que passatgers de 8 països valoren l'aeroport gironí com el millor d'Espanya. Les instal·lacions de Vilobí i Santiago són les més ben puntuades i estan entre les millors del món. I, d'altra banda, una notícia doncs, no tan bona, i és que el xoc de 4 camions col·lapsa la frontera. Durant tota la tarda d'ahir es van registrar cues quilomètriques a l'AP7 i a l'N2. I si veuen aquestes cues de camions, sobretot en aquestes carreteres, en aquest cas en el punt on es va produir l'accident. Més notícies que trobem a la portada del diari de Girona, en aquest cas una compartida amb el Punt Avui, i és que Jordi Sánchez reclama sortir de la presó per ser investit president el 12 de març. En el cas del punt, el que titula és Contrarrellotge. El president del Parlament convoca el ple per investir Sánchez dilluns dia 12. Junts per Catalunya i Esquerra presenten a la CUP un nou document per intentar sumar els anticapitalistes. A la imatge s'hi veu el president del Cercle de Directius de Parla Alemanya, Albert Peters, al micròfon ahir amb Roger Torrent al Círculo Ecuestre, i diu que empresaris de Parla Alemanya renyen el rei. D'altra banda, una altra notícia que trobem a les dues portades, la vaga feminista del 8M agafa embranzida. Al matí a Girona es farà una manifestació des del Trueta fins a la plaça del Vi i una cadena de dones fins a la plaça de Sant Domènec. Començarà també una vaga de 5 dies de les dones de la neteja, que són entre 15.000 i 18.000 a la demarcació de Girona. I encara un altre titular compartit. El Festival del Circ planteja més funcions, ampliar el nombre de dies de cara a l'any que ve. La primera edició a Girona ha estat tot un èxit i ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de 1,4 milions d'euros. En el cas del punt, també hi llegim que els canvis en el projecte retarden el nou Bulli a Cala Montjoi. Li falta una llicència per obres a l'exterior. I les cames amputades de Dalí per l'ADN tornen de Madrid. Ara falta el permís per reimplantar les parts del cos momificat al geni. I en el cas del Diari de Girona, en bateria de titulars, llegim que tallen dos dies l'entrada a Girona pel Trueta per talar arbres. A Caldes de Malavella confirmen els 35 anys de presó pel crim de l'expolicia. A Figueres descobreixen més de 3.400 plantes de marihuana. I a França el govern es desentén del tram d'alta velocitat entre Perpinyà i Montpellier. Finalment, una declaració de Pablo Machín diu que se sent afalagat per l'interès del Girona a renovar-lo més enllà del 2019.
Més titulars, Maria?
Més titulars.
Doncs la resta de diaris avui ofereixen aquestes notícies en primera plana. A El País llegim Santi Vila, dos punts. Hem de ser honestos, 2018 ha de ser l'any de rectificar. El Periódico, dones dempeus. La Razón, Interior planteja canviar la llei per controlar més els Mossos. El Diari Ara, Hisenda apunta a mitjans, entitats i periodistes. L'ABC, els empresaris alemanys esbronquen l'independentisme. El Mundo, Pedro Sánchez es radicalitza i decideix trencar en solitari el pacte educatiu. Finalment, La Vanguardia avui ofereix en primera plana Hisenda investiga pagaments del govern a afins al procés.
Hi ha encara algunes notícies que volem destacar més. Per exemple, entorn al 8 de març s'estan coneixent dades com que les dones jubilades cobren un 40% menys de pensió que els homes.
Segons un estudi de Comissions Obreres, la bretxa en les pensions persistirà per la precarietat laboral femenina.
Una de cada 5 dones al món és forçada a casar-se abans dels 18 anys.
Els matrimonis infantils baixen a l'Índia i pugen a l'Àfrica subsahariana, segons l'UNICEF.
Canviem de registre. Uber tornarà a funcionar a Barcelona.
Serà 3 anys després de marxar per les denúncies dels taxistes de competència deslleial. La companyia admet que no va fer les coses bé la primera vegada i ara pretén funcionar amb un altre sistema més convencional.
Consumidors i supermercats demanen ous de gallines felices.
La patronal l'avícola catalana demana temps per adaptar-se i amortitzar les inversions fetes en l'última reforma de la Unió Europea.
Troben a Austràlia una ampolla amb missatge llançada al mar fa 132 anys.
Formava part d'un programa de recerca alemany per conèixer els corrents oceànics.
També en àmbit internacional, Jeff Bezos desbanca Bill Gates com la persona més rica del món.
L'espanyol Amancio Ortega baixa de la quarta posició a la sisena.
Tres mallorquines i una cordobesa moren en un accident de trànsit a Florida.
El cop per darrere d'un camió va empènyer el seu cotxe al carril contrari, on va xocar amb una autocaravana i un arbre.
I en esports, la versió més innocent del Paris Saint-Germain regala el bitllet pels quarts de final de la Champions al Real Madrid amb un resultat de 1-2.
Un gol de Cristiano Ronaldo i un de Casemiro a la segona part han enfonsat el conjunt francès, que, a més, ha hagut de jugar mitja hora amb 10 jugadors per l'expulsió de Verratti.
Els diaris parlen de Lloret.
A la pàgina 30 del Punt hi podreu llegir que l'ATA, que és l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona, està indignada amb el síndic de Lloret de Mar, i és que Joaquim Teixidor va dir que els habitatges d'ús turístic generaven més mal de caps que beneficis. Podeu llegir aquesta notícia, com dèiem, a la pàgina 30 del diari El Punt. I informar-vos, tal com ens comuniquen des de la funerària Sant Romà, de la defunció de Dolores Bermúdez Reina, que ha mort als 91 anys, natural de Sierra de Yeguas, a Màlaga, era vídua i tenia una filla, residia aquí a Lloret. L'enterrament és avui a les 11 del matí a la capella del cementiri de Lloret de Mar.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Pel Dia del Pare, regala salut. S'ho mereix.
Vine a la piscina municipal de Lloret.
Oferta abonament, un per dos, més matrícula gratis. Fidelització a partir de 18 euros. Abonament 6 mesos, des de 109 euros. Abonament 12 mesos, des de 218 euros. Oferta fins al 19 de març.
Consulta les condicions a la recepció de l'equipament. Vine a la piscina municipal de Lloret. Avinguda del Rieral 22, telèfon 972-36-43-84.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Són ara 3:45 de 9 i en format breu recordem quines escoles fan avui jornada de portes obertes perquè les famílies puguin visitar els centres per dins i decidir si porten els seus fills al proper curs 2018-2019.
Avui dimecres fan portes obertes l'Institut Escola, la Immaculada Concepció i l'Institut Roca Grossa Lloret de Mar.
Expliquem els horaris. L'Institut Escola de Lloret es podrà visitar per infantil i primària de 5:45 de la tarda a les 7 i per secundària es faran visites guiades a 5:45, a les 5 i a 5:45.
Pel que fa a la Immaculada Concepció, es visitarà a 4:15, tant per a infantil com per a primària i per a secundària. I l'horari de l'Institut Roca Grossa serà a primera hora de la tarda, 1 a 3.
Bona hora.
I seguim avançant. Emmarcat dins dels actes dedicats al Dia de la Dona Treballadora, avui es du a terme un taller amb totes les places pràcticament plenes que pretén oferir eines per l'empoderament de les dones.
Amb el títol Desperta el teu gegant interior, la sessió treballarà la gestió de les emocions i rutines per recuperar l'autoestima. El taller s'adreça a tot tipus de dones.
Donem pas de nou a la Rosa.
El taller que anirà a càrrec de Joana Coll tindrà lloc a la Casa de la Cultura aquest dimecres a partir de les 5 de la tarda. Tenim la Joana Coll als estudis. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Rosa.
Quin és aquest plantejament d'aquest taller de dones i per dones?
Doncs molt bé. A veure, parlar de dones és un tema important. Avui les dones porten un ritme frenètic. Hem acaparat molts rols, o sigui, ja no només som mares, sinó que som mares treballadores, mares amigues, mares filles, i també ens trobem que hem d'estar perfectes, no? Que a sobre tenim que tenir aquest 10 sempre en tot el que fem. Això crea un grau de perfeccionisme que no es nota en el dia a dia, però que al final pot repercutir fins i tot en la salut emocional, sobretot.
El títol d'aquest taller ens crida molt l'atenció, diu Desperta el teu gegant interior. A quin gegant es refereix?
Bueno, aquesta frase, i amb tot el permís del senyor Anthony Robbins, és que és una frase que em va encantar perquè jo hi crec profundament en aquesta frase, no? Jo crec que tots tenim un gegant dintre que ens està tocant contínuament, com dient, ei, que estic aquí, no? Que estic aquí, t'estic enviant senyals perquè te n'adonis. I, bueno, gràcies a tècniques i al creixement personal i a la gestió d'emocions, el pots despertar. Què vol dir despertar-lo? Vol dir, doncs, recuperar recursos interiors i fortaleses que tots tenim, tots, i que són fins i tot innates, i utilitzar-les en el dia a dia per una millor qualitat de vida, tant a nivell físic, psicològic, vital, com vulguis dir-li.
Els continguts d'aquest taller seran gestió d'emocions, es treballaran un seguit de rutines també diàries,
sí,
no? Es donaran,
sí,
aquest tipus de consells. Explica'ns una mica com anirà.
Bueno, parlarem una mica d'aquesta gestió d'emocions negatives, també parlarem de l'autoestima, evidentment, i com, bueno, com millorar la nostra autoestima. I també tocarem per sobre, perquè clar, són temes on podríem parlar moltíssimes hores i ho toquem en dues hores, llavors té que ser ràpid i molt concret, però també en parlarem de les creences limitants que estan tan presents a les nostres vides.
Què són les creences limitants?
Bueno, les creences limitants és tot allò que creiem que és una veritat absoluta, tot i que encara no tenen fundament. Simplement, doncs, provenen de la nostra programació familiar, a vegades, col·lectiva, de la nostra educació. Pot ser una creença nova que tu t'hagis fet en un moment donat, després d'un xoc emocional, i bueno, realment tu creus com una veritat i influeix tant en la teva vida que fins i tot pots decidir en relació a les teves creences limitants.
Posa'ns un exemple.
Bueno, hi ha de molt clàssiques. Una és, mira, jo parlaré de mi perquè sempre m'agrada molt parlar de mi, de les meves experiències, perquè crec que s'ha de compartir. Jo parlaré d'una. Jo vaig començar un altre cop a estudiar als 41 anys. Jo recordo que jo tenia una creença que era no, mai més podré tornar a estudiar, no? O sigui, ja se m'ha passat l'arròs, no? Que diuen, jo ara ja tinc un negoci, tinc una feina, tinc una seguretat. I aquesta creença em va limitar ben bé 2 anys a prendre decisions com tornar a estudiar, com dedicar-me a això, que és la meva passió, i donar grans passos, no? Com el que, bueno, com el que he fet aquest any, ficant al meu despatx, no?
I Joan, en aquest taller, que són de 2 hores, de 5 a 7 de la tarda, fareu exercicis també, almenys s'intentarà, no?, plantejar
clar,
algun tipus d'exercici.
Clar, tenim poquet temps, n'hi haurà,
Sí.
Vull improvisar, o sigui, realment jo vull parlar des del cor i vull interactuar amb les persones. Llavors, si els exercicis no es poden fer, jo els explicaré perquè se'ls emportin a casa, que és el més important, que demà quan s'aixequin tinguin aquestes eines. I si dona temps, doncs evidentment és com tot, no? Farem alguna coseta dintre del taller, per suposat. Però no vull dir que sí. Val. Rotundament, perquè depèn una mica del temps.
Exacte, si hi ha temps els fareu i si no,
exactament,
els explicaràs perquè els facin, no?
Exactament,
la gent.
Sí.
Quin tipus d'exercicis? Per bueno, tenir una idea.
Sí, jo he escollit, he escollit 3, una en relació a cada bloc, un de gestió d'emocions negatives. En aquest cas, aplico una tècnica de programació neurolingüística, que també és a lo que me dedico, i realment és una tècnica de visualització on recuperem a través dels 5 sentits un estat nou, un estat millor, i d'alguna manera canviem aquesta emoció negativa, no? La transformem. Les emocions, jo dic sempre, que s'han de transformar, mai es poden anul·lar, no? Diguem. I, bueno, és molt ràpid, és molt maco.
És ràpid?
Sí,
es pot
ràpid.
Fer amb rapidesa, és a dir, amb poc temps.
Sí, amb poc temps, sí. En 5 minutets es pot fer perfectament. Fins i tot el pots repetir contínuament durant el dia, no? En cada situació o en cada moment que te trobis que estàs remoguda o que tens que recuperar un estat més de tranquil·litat o de millor comunicació. Sí, sí, es pot recuperar de seguida.
És a dir, plantejaràs o intentaràs fer o plantejaràs exercicis sobre la gestió de les emocions i dels altres blocs?
Bueno, hi ha un de canvis de creences, tot i que és un tema, torno a dir, és un tema profund.
Uh-huh.
Nosaltres les treballem en sessió i costa, però sí que hi haurà un petit exercici per veure el que realment és una creença limitant i com podem fer una creença nova i transformar-la, no? Aquesta primera creença negativa, no?
I el tercer bloc?
Bueno, el tercer bloc parlarà una miqueta de l'autoestima i aquí, bueno, hi ha unes afirmacions positives que jo sóc molt fan d'aquest diàleg intern poderós que tenim, que si el sabem utilitzar ens dona molta, molta força. I, bueno, també hi ha una eina que és de coaching, que és la línia de la vida, també per recuperar moments del passat on, bueno, on hem estat forts i ens hem sentit bé. I bueno, una mica és que la gent vegi que no sempre tot és tan negatiu, no? Sobretot, a vegades no, jo sempre dic que no ens en recordem de lo bo, no? Sempre ens en recordem de lo dolent, no?
El rerefons de tot plegat és empoderar les dones, Joana.
Sí, és que les dones vegin que tenen eines, que podem portar un ritme com el que portem, però sempre des d'una bona gestió de les nostres emocions. Més que res perquè no tinguem en un futur trastorns físics o fins i tot psicològics, no? I jo crec que és un moment important per la dona. És un moment on la dona està més empoderada que mai, però sí que és veritat que encara tenim una motxilla amb moltes pedres que s'han de treure, en relació a creences i bueno, i això.
Doncs Joana, agraïm moltíssim aquestes pinzellades d'aquest taller que té lloc aquest dimecres a la tarda a la Casa de la Cultura. Moltíssimes gràcies per venir aquí a la ràdio.
Gràcies a tu, Rosa.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
10 minuts per les 9. Si el taller d'empoderament de les dones acaba a les 7 de la tarda, mitja hora més tard, també avui i també a la mateixa Casa de la Cultura, s'hi durà a terme una xerrada sobre els habitatges d'ús turístic, els anomenats UT.
L'organitza Iniciativa per Catalunya Verge Esquerra Unida i Alternativa, que comença així una campanya informativa sobre aquest tipus d'allotjament i l'ordenança que treballa l'equip de govern municipal a Lloret.
La xerrada es titula La cara B dels habitatges d'ús turístic i va a càrrec de Sònia Fabra i Daniel Pardo, de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible. Serà a partir de 8:15 a la sala polivalent de la biblioteca. En parlem amb Daniel Pardo, qui tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què s'explicarà en aquesta xerrada?
Bueno, explicarem bàsicament la realitat i l'impacte que tenen els habitatges d'ús turístic, coneguts principalment com a apartaments turístics o pisos turístics, a diferents nivells en la població. Que el més greu és, òbviament, l'impacte que té en el parc d'habitatge, és a dir, l'ús residencial de parc d'habitatge es veu desviat cap a usos d'activitat econòmica, en aquest cas ús turístic, i aleshores això impacta de manera clara i greu en l'accés a l'habitatge, en tant en quant estàs reduint el parc d'habitatge, això al seu torn impacta en els preus i en les possibilitats de la gent d'accedir-hi. Uh-huh. Més a més, hi ha d'altres afectacions, diguem-ne, com més immediates d'entendre, que és tota la qüestió a nivell de convivència entre usos residencials i usos turístics, soroll, etc.
Precisament, ahir llegíem al diari que el síndic del Ciutadà de Lloret doncs deia que els habitatges d'ús turístic generaven més mal de caps que beneficis, i avui llegim que l'Associació Turística d'Apartaments està indignada amb aquestes declaracions. Segons el que comentes, vosaltres estaríeu d'acord en que generen més perjudicis que beneficis?
Sí, per descomptat, i malauradament, vull dir, ho diem amb coneixement de causa, és a dir, que a Barcelona fa molts anys, fa una quinzena d'anys llarga que tenim aquesta experiència, inicialment amb una afectació més petita, perquè bàsicament n'hi havia menys, però ja fa com 10 anys aproximadament, i després, no, a partir d'aquell moment, amb el naixement de les plataformes com Airbnb, que d'alguna manera van agilitzar tota la gestió de tot plegat, s'ha anat agreujant fins a moments molt complexes. Només cal recordar que l'estiu del 2017, tota la famosa, no sé en quina mesura arribaria a Lloret o no, però a Barcelona, a la Barceloneta, no? La famosa revolta de la Barceloneta aquell estiu, va ser específicament en tema de pisos turístics, i des d'aleshores la conflictivitat al voltant no ha baixat. És a dir, jo personalment visc al centre de la ciutat, molt a prop de la Barceloneta, al meu barri també tenim una greu afectació, i és un conflicte continu durant l'estiu especialment, però bueno, com que a Barcelona tenim turisme tot l'any, doncs ho vivim tot l'any. I és una qüestió molt complexa, i aquí, com sempre, les associacions empresarials pues, es compren cap a casa, és a dir, estan per fer negoci, i el seu treball no té a veure amb els drets socials i el dret a l'habitatge i al descans, etc. Per tant, sempre carregaran contra informes com el del síndic, que el que fan és cercar, bueno, d'assenyalar com a mínim problemes a la vida quotidiana de les persones, no?
Uh-huh. El fet que s'hagi aprovat aquesta ordenança aquí a Lloret que regula aquest tipus d'habitatges, canviarà en algun aspecte les coses?
Bueno, és difícil de saber, és a dir, en principi el fet que es reguli és positiu en tant en quant com a mínim es pot posar ordre. Ara, depèn molt de la regulació concreta que es faci, i aquí pel que m'he entès, de moment, si no m'he entès malament, és una formulació bastant ambigua i que no deixa clar en quin sentit va, i aquí s'han de mirar les coses bé, és a dir, nosaltres opinem que en aquest sentit una bona regulació ha de ser garantista cap als drets de la població, que en aquest sentit com a residents, diguem, el dret a l'habitatge, etcètera, passen per davant del dret a fer negoci, sobretot quan entren en conflicte un i altre, i aleshores cal veure amb lletra petita, que és una mica el que intentarem fer aquesta tarda a la biblioteca, fins quin punt aquesta regulació va realment en el sentit de garantir els drets de les persones, o, i aquí no, o sigui, parlo sense saber-ho, però hi ha precedents, o es fa servir una regulació per dir que s'ha fet alguna cosa i en realitat a la pràctica això no incideix i es permet, es continua permetent que el sector privat puguin posar els seus interessos als drets de les persones.
Doncs això es veurà amb el temps. En tot cas, avui aquesta xerrada a 7:45 a la sala polivalent de la biblioteca, Daniel Pardo amb tu mateix i amb la Sònia Fabra sobre la cara B dels habitatges d'ús turístic. Moltes gràcies per fer-nos tots aquests comentaris. Esperem que vagi molt bé la visita a Lloret.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I acabem amb un últim tema, 4 minuts per les 9. El Teatre de Lloret i el Cineclub Adler se sumen també a les celebracions del Dia Internacional de la Dona amb una programació amb les dones com a protagonistes genuïnes i autèntiques. Hi ha fins a 4 propostes diferents. I qui ha parlat amb la directora del teatre? Torna a ser la Rosa.
Des d'aquest dijous i fins a diumenge trobem aquestes propostes en clau femenina. La directora del teatre és Amaranta Gibert. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb motiu del 8 de març, el teatre fa una aposta decidida per obres en què la dona o les dones en són el motor.
Exactament, hem fet una programació pensada en el 8 de març i així ho vam decidir fa un any, i per tant creiem que era important destacar el paper de la dona també en el teatre, i tindrem 3 espectacles i una projecció de cinema, que en aquest cas se n'encarrega el Cine Club Adler, en el qual les dones prenen el protagonisme. Pel que fa al teatre, tindrem el divendres 9 de març a l'espectacle Prefiero que seamos amigos. És una comèdia amb Lolita Flores, dirigida en aquest cas per Tamin Townsend, també una dona. El dissabte 10 de març, l'endemà, Barbes de balena, o de què estan fetes les cotilles, un espectacle dedicat a la primera dona metgessa de l'estat espanyol, la doctora Dolors Aleu, un espectacle que hem fet conjuntament amb l'Associació de Dones L'Aurora, en el qual a Lloret, a més, té un plus aquest musical, i és que la doctora Dolors Aleu, la seva besneta, viu a Lloret de Mar, és la Lola Escullàs, i per tant, a través de l'Associació de Dones L'Aurora, el que faran és la postfunció, la companyia i la besneta de la doctora Aleu dirigiran una postfunció, uns comentaris amb el públic sobre aquest espectacle. I finalment tancarem el diumenge 11 de març amb una pallassa gironina emblemàtica, la Bleda, que porta un espectacle titulat La Superbleda, en el qual animarà al públic que assisteixi a descobrir que a través de la imaginació, i sobretot la imaginació que tenen els més petits, tots podem arribar a tenir superpoders.
Veiem que són propostes ben diferents.
Sí, la idea és que forma part una mica de la línia que tenim en el Teatre de Lloret, de que tothom s'hi senti acollit i trobi el seu espectacle. Per tant, trobem un espectacle com és el del Prefiero que seamos amigos, que és una comèdia, o un espectacle molt més reivindicatiu i molt més compromès amb el feminisme i el paper de les dones a la societat, com és el de la Barbes de Balena, i pels més petits diversió, però també amb algun missatge.
Ens crida l'atenció de la presència, no?, de Lolita Flores. Entenem que és un dels reclams d'aquesta temporada.
És un del... De fet, la vam lligar fa just un any. Aquest espectacle es va estrenar amb èxit a Madrid. Després va estar la tardor passada a Barcelona al Teatre Goya, omplint més d'una ocasió, i de fet aquí a Lloret a dia d'avui us puc dir que queden 14 butaques per exaurir localitats.
Molt poques, doncs.
Poquíssimes.
Sí, sí, hi ha demanda i és evident, oi?
Exacte, exacte.
Si això passa tot aquest cap de setmana, no, a partir d'aquest dijous i fins diumenge, mirem enrere perquè doncs acabem de passar un cap de setmana en què moltíssima gent ha passat pel teatre.
Exactament, hem tingut 5 activitats en el teatre des del divendres dia 2 de març fins al dia 4, 5 activitats, que es diu fàcil, i vull agrair sobretot la tasca dels nostres tècnics d'Audioselva, que han fet un gran esforç per tenir sonoritzat i ben il·luminat tota l'activitat que teníem programada. Vam tenir l'inici del que anomenem Lloret Espai Off el divendres dia 2 de març amb el Niño de la Tele, el dia 3 de març vam tenir la Lloll Bertran, el diumenge dia 4 de març el teatre el va utilitzar l'Associació Búlgara de Lloret de Mar, l'Associació Prista, que fa la seva activitat anual al teatre. L'Associació de Dones l'Aurora va fer un vermut a motiu del 8 de març, en el qual va haver un espectacle poètico-musical a càrrec d'en Joan Romà Ortiz i en Manel Alzina, un espectacle que va ser magnífic, rodó, i després vam tenir la Damaris Gelaberta el diumenge a la tarda. Per tant, estem parlant que durant aquests 3 dies han passat a prop de 1.100 persones pel Teatre de Lloret.
Es diu aviat, això, eh?
Sí, es diu aviat.
Són xifres importants i rodones. A veure com va tot plegat, doncs, aquest proper cap de setmana dedicat al 8 de març i a la reivindicació de la dona treballadora. Maranta Givert, moltes gràcies.
A vosaltres.
I moltes gràcies a tots vosaltres per ser-hi un dia més. Fins demà a les 8 en punt.